Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Residències de gent gran van ser una de les grans damnificades durant la primera onada de la pandèmia. Els contagis i les morts per Covid-19 es van descontrolar en aquests equipaments per la manca de recursos, tant humans com materials. De fet, segons les últimes dades disponibles, es calcula que en el moment més dur de la crisi sanitària van arribar a morir més de 120 persones a les residències de gent gran de Sabadell. Avui, 12 de novembre, immersos de ple en la segona onada de la pandèmia, a Ràdio Sabadell ens hem preguntat en quina situació es troben els 27 geriàtrics de la ciutat. La delegada de la consellera de Salut al sector residencial del Vallès Occidental, Sònia Mariscal, ha apuntat quines són les principals diferències amb el primer estat d'alarma.
Tenim professionals que ja podem començar a dir que són experts en el maneig de l'atenció Covid a la residència, que tenen el material, que saben a què s'enfronten i tenim una atenció primària amb total suport a la residència, integrada, allà present, molt present, i que s'activa ràpidament davant d'un nou positiu.
A dia d'avui, les 27 residències que hi ha a Sabadell acumulen 8 casos positius de coronavirus. És el resultat de les prop de 400 PCR que s'han realitzat en els últims 15 dies. És un dels temes del dia, però en tenim d'altres que us resumim tot seguit.
Titulars.
I ho fem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia. La cultura sabadellenca fa un crit d'auxili contra el seu tancament.
Programadors, artistes, tècnics o sales culturals han reivindicat en un especial al programa Al Matí sobre l'emergència cultural que el sector és segur i sostenen que el tancament s'ha de poder compensar amb ajudes efectives. Ara bé, actors com el sabadellenc Octavi Pujades també opinen que en el context actual cal ser responsable i complir amb les mesures que decretin les administracions.
És que és el que hi ha, és que no... No podem fer gran cosa més, tots tenim ganes d'enfadar-nos, de donar-li les culpes a algú o a algú altre, i jo crec que el que hem de fer ara mateix és ser responsables, ser sensats i seguir les normes, perquè realment és l'única cosa que es pot fer perquè aquesta situació passi com més aviat millor.
El govern ha decidit avui prorrogar 10 dies més el tancament de la cultura, però també de bars i restaurants, davant de l'elevada ocupació de les UCI als hospitals catalans.
Durant el Notícies Migdia d'avui també us parlarem dels canvis en la programació nadalenca per la pandèmia. L'Ajuntament presentarà demà les principals novetats a Ràdio Sabadell, però ja us podem avançar que si el tancament de la cultura s'allarga més enllà del 10 de desembre, serà impossible programar el clàssic dels Pastorets.
Així ho han avisat avui els presidents de Joventut de la Faràndula i el Teatre Sant Vicenç, les dues companyies que cada any porten el text de Folch i Torres als escenaris. A més, l'agrupació de pessebristes ha optat per cancel·lar la tradicional exposició de pessebres i fer una activitat alternativa per evitar contagis.
Segon entrenament consecutiu del Centre d'Esport Sabadell per preparar la visita de diumenge a Logronyo.
Avui amb la novetat de Gorka Guruceta, absent a la sessió d'ahir per motius personals. Un altre futbolista bàsquet de la plantilla, Iker Undabarrena, serà el protagonista a partir de les dues en una entrevista en profunditat a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Primer de tot, repassem la situació meteorològica de la mà de la Dolors Ballart. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Durant aquestes properes hores mantindrem un temps força tranquil amb núvols alts a les comarques del sud, on cel enteranyinat en aquell sector del territori. A la resta, predomini del cel serè. I encara, però, amb estrats baixos a les comarques de Ponent que persistiran fins a l'inici de la tarda. A partir de les hores es trencaran i en aquest sector avui la temperatura podria pujar una miqueta al centre del dia. La resta, temperatures molt semblants. De cara a demà, doncs, esperem de moment pocs canvis, amb núvols alts i mitjans que podrien ser una mica més nombrosos, també alguns núvols núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral, sobretot als dos extrems del sector a l'inici del matí i preferentment a partir de mitja tarda a l'àrea del litoral nord, on hi podria haver algun plogim, alguna precipitació de caràcter feble. Demà també tindrem bancs de boira matinals amb fondalades de l'interior, però ja tendiran a dissipar-se a partir de mig matí. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fixem ara en com funciona aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta el Borja Mariano des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix hem d'advertir que la línia R4 de Rodalies de Catalunya registra retards entre Sant Sadurní d'Anoia i Sant Vicenç de Calders que poden superar els 15 minuts per una incidència a les instal·lacions. A més, hem de recordar que hi ha afectacions per obres de millorar les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment, des de Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora cal dir que no hi ha cap incidència a la xarxa viària catalana, segons recull el web del Servei Català de Trànsit. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les 27 residències de gent gran de Sabadell presenten un total de 8 casos confirmats per prova serològica o PCR en l'última setmana de les 394 que s'han fet. I el risc de rebrot entre aquesta població residencial és de 559. La delegada de la consellera de Salut en el sector residencial del Vallès Occidental, Sònia Mariscal, compara la situació d'aquesta onada amb la primera.
Diria que tenim la situació, bueno, continguda, sí? És cert que tenim residències que diem vermelles, no? Això vol dir que estan afectades per Covid, que tenen casos positius, que estan sectoritzades, que tenen aturades les visites, però ara és un altre panorama. Tenim algunes en el territori, el Vallès Occidental ho és, estem en 6-7 vermelles i 6 que serien taronges, que tenen algun cas, que ho tenen sectoritzat un sector de la residència, però la situació ara mateix és molt diferent a la primera onada.
Diferència de la primera onada a la segona, que els sanitaris ara ja són, diu Mariscal, experts en coronavirus.
Tenen el material que els fa falta i saben què tenen enfront. Però per Mariscal, la situació que ha canviat de manera clau ha estat la presència actual de l'atenció primària.
Sobretot aquesta presència de l'atenció primària. A la primera onada van haver d'intervenir molt sobre la marxa, no? Molt desbordats per la situació que ja tenien a la comunitat i a sobre les residències, no? Amb una greu afectació. I aquesta vegada ja ho tenen protocolitzat, ho tenen molt per la mà, ens activem ràpid tots els equips, reforcem amb EPIs, reforcem amb sectorització, Salut Pública ens dona suport i assessorament, i això fa que la situació d'ara no tingui res a veure.
Mariscal explica que, a més, ara, amb l'arribada del test ràpid d'antígens, aquest que dona el resultat en un quart d'hora, encara es pot actuar de manera més immediata per sectoritzar les residències.
Sí, pel que fa a les residències privades, com s'està vivint la segona onada en el seu interior?
El coronavirus ha aconseguit entrar en residències on abans no ho havia pogut fer, com el cas de la Domus Vi, on el dia 4 es va confirmar el primer cas. La seva directora, Cristina García, explica què suposa aquest fet.
S'anulen les visites, s'anulen ingressos i, evidentment, bueno, pues a totes les plantes s'activen els circuits per anar amb tots els setis ara mateix a totes les plantes. Tot i que hauria de ser només en una, però per la possibilitat de que pogués haver-hi algun altre, ara mateix tota la residència anem amb tots els EPIs.
Això vol dir que els 90 interns i el centenar de treballadors s'han d'adaptar al nou pla. En canvi, a la primera residència que es va considerar en verd a la ciutat, la Dolça Llar, els 8 treballadors i els 16 residents es mantenen en la situació inicial. Però la Patricia Benítez, d'Auxiliar, diu que la distància que han d'aprendre a les famílies afecta a tothom.
Bueno, depende de cada familia y tal, pero tampoco es que la familia viene mucho.
respeta mucho esta situación también. Un poco agobiante no ver a la familia, porque la familia venía a ayudar mucho en la cena, comida, pero ahora nada.
Els treballadors els angoixa el fet de poder-se infectar i entrar el coronavirus a les seves llars. Per això, els resultats de les proves que els metges fan a les residències cada dues setmanes els ajuden a tranquil·litzar-se, tot i que no abaixen la guàrdia. Entre el final del primer trimestre i la meitat del segon del 2021 s'espera l'arribada de les vacunes, un fet que donaria seguretat a tothom. Mentrestant, encara cal conèixer de manera social i econòmica els professionals de les residències, protagonistes d'una feina que no està sent tan visible com, per exemple, la dels sanitaris.
I quina és la situació del coronavirus en l'àmbit general? Doncs l'última hora és aquesta. La Generalitat allarga 10 dies més les restriccions contra la Covid per evitar col·lapsar les unitats de cures intensives. En aquests moments, la consellera de Salut, Alba Vergés, compareix davant dels mitjans de comunicació per explicar-ho.
Si es redueixen els ingressos de les UCI, durant aquests 10 dies, els bars i restaurants podran tornar a obrir. La decisió arriba el dia que el risc de contagi torna a baixar, avui 22 punts, i la velocitat de contagi es manté per sota de l'1 durant una setmana seguida. El govern de Cantàbria també ha decidit avui, després d'una reunió d'urgència, avançar el toc de queda a les 10 de la nit. La mesura entrarà en vigor el dissabte.
I Espanya exigirà una PCR negativa als viatgers provinents de països amb un risc elevat de coronavirus.
A partir del 23 de novembre, tots els viatgers que vinguin d'un país de risc hauran de presentar una PCR negativa feta en les últimes 72 hores. Si no la porten, se'ls posarà una multa i se'ls farà un test d'antígens a l'aeroport.
L'Organització Mundial de la Salut alerta que no hi ha cap país preparat per emmagatzemar la vacuna americana contra el coronavirus.
L'avís arriba després que Espanya anunciés l'arribada de 20 milions de dosis aquest gener. La vacuna Pfizer s'ha d'emmagatzemar a 80 graus sota zero perquè no perdi les propietats i l'OMS nega que hi hagi un sistema sanitari arreu del món capaç de complir les condicions d'emmagatzement i transport de la cadena de fred. A l'anunci d'aquest dimarts, però, Salvador Illa va assegurar que la temperatura no suposaria cap entrebanc. De fet, avui la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proposat que Madrid sigui el magatzem central de la vacuna a l'estat espanyol.
Vamos a seguir aumentando el rastreo con 150 rastreadores, a presentar, por cierto, el rastreo virtual a través de la tarjeta electrónica y vamos a ofrecer el Cendal como almacén principal de la vacuna que venga a España, de manera que pueda estar cerca del aeropuerto en unas condiciones óptimas y de esta manera seguir ayudando a combatir la pandemia. Nosotros ayudando y ustedes solamente insultando.
Ahir el govern espanyol també va anunciar que rebaixaria del 21 al 4% l'IVA de les mascaretes quirúrgiques.
Des del 29 d'octubre ja no podem anar als teatres, als cinemes, a concerts, a festes populars, espectacles de dansa o presentacions de llibres. Actors, músics, tècnics, ballarins, acomodadors s'han quedat sense poder treballar perquè la cultura ha hagut de tancar perquè no s'escampi el coronavirus. Avui hem volgut escoltar tots els protagonistes del sector cultural i el clam és unànime. La cultura és segura i han de poder obrir. Si no, les ajudes han de permetre que els professionals puguin viure mentre duri el tancament.
Així ho han indicat des de diversos sectors del món cultural, com el teatral, el de la música en viu, els museus, la cultura popular o la literatura. Arnau Maimí, un dels socis de la Capsa de Trons, empresa sabadellenca especialitzada en sonorització i il·luminació, ho ha resumit en un especial del programa Al Matí.
Tal com s'estava fent abans aquest últim tancament, crec que s'ha demostrat que s'està fent molt i molt bé. No només en el teatre, amb música en directe, esdeveniments, és a dir, s'han reduït aforaments, s'han controlat aforaments, s'han respectat distàncies, ús de mascareta, s'han desinfectat platees... S'ha fet molt bé. No hi ha hagut cap cas demostrat que s'hagi hagut algun rebrot, però ens han tornat a tancar. I s'està fent molt i molt bé, molt.
Malgrat tots els esforços, la cultura va tancar per segona vegada a finals d'octubre i, com hem dit, avui s'ha sabut que no podran tornar a obrir com a mínim durant 10 dies més. Pere Orpí, programador d'Ullo Promotors, ha hagut de cancel·lar 3 espectacles mentre durava aquest programa especial.
El govern acaba de dir que prorroga 10 dies més, fins al 23, el tancament de teatres, bars, restaurants, la qual cosa, per exemple, ara mateix, mentre esperava poder parlar amb vosaltres, he hagut de cancel·lar cancel·lar 21, 22, 23, perquè tal com estan les circumstàncies, abans ajornàvem i donàvem nova data, però Malgrat que els espectadors, la veritat és que es porten meravellosament i tenen una paciència infinita, el que no pots fer, o creiem que no és més correcte, és ajornar algun espectacle 3 o 4 vegades.
Tot i que no s'hi juguen al sou, la cultura popular també ha hagut de tancar i ha estat un cop dur per moltes entitats que, a part de les seves activitats, també tenen un important component social. Bea Jiménez, cap de colla dels Saballuts, tem que els castellers o les altres manifestacions on hi ha molt de contacte físic siguin els últims en tornar a la normalitat.
Es van plantejar algunes vies, no?, per mantenir una mica d'assaig cap a començaments de l'estiu. Es va veure que era molt difícil i, a més, que només podíem, diguem-ne, fer algun tipus de pràctica per grups molt petits i d'una manera, diguem-ne, molt allunyada de lo que és la pràctica castellera. I es va descartar en el seu moment. I, bueno, estem esperant per on arriba la solució, però es veu molt, molt, molt complicat allà.
Finalment, des del sector dels llibres apunten que potser són els que han pogut sobreviure millor als estralls del coronavirus. De moment poden continuar amb la seva activitat fins que no s'obligui a tot el comerç a baixar la persiana. Joan Fàbregas és el gerent de la Llar del Llibre.
Hi ha els 2 mesos i escaig tancats, que això evidentment és molt difícil de recuperar o gairebé impossible, però la veritat és que a partir de que es va poder obrir, doncs la resposta de la gent ha estat bona i, per tant, nosaltres, dins de tot, no ens podem queixar perquè hi ha sectors, doncs, que estan molt pitjor que nosaltres i encara avui estan tancats i sense poder obrir com a restauració.
A part del clam per defensar que la cultura ha incorporat totes les mesures de seguretat, molts artistes també han reivindicat el seu dret a treballar, a tenir un sou. Han lamentat que no es plantegi una alternativa per tots els professionals que no poden treballar amb les conseqüències emocionals que també comporta viure amb aquesta incertesa durant tant de temps.
Més coses, la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya tornarà a obrir el Museu Hangar de l'aeroport de Sabadell, on hi tenen exposats bona part de la seva col·lecció de mig centenar d'avions i avionetes. Serà l'única activitat de divulgació de la cultura aeronàutica que podrà fer l'entitat després que les jornades de portes obertes s'hagin suspès perquè reunien fins a 1 miler de persones cada tercer dissabte de mes. Ara mateix només poden mantenir les classes de vol i fer alguna activitat de manteniment i restauració de la flota de la Fundació amb totes les mesures de seguretat.
Unes mesures sanitàries que també aplicaran quan decideixin tornar a obrir el Museu Hangar de l'aeroport sabadellenc. El president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, Daniel Ventura, ha explicat com ho faran el programa El Cafè de la Ràdio.
El que sí que ja estem a punt d'oferir una altra vegada és la possibilitat de visitar l'Hangar Museu en grups molt, molt reduïts a través de la pàgina web, que un es podrà apuntar. Òbviament, el que fem és que els grups que vinguin, doncs, siguin grups de convivència, és a dir, que vinguin famílies, i sobretot grups de màxim 6 persones. I amb això, sumat a que el museu, l'Hangar Museu, és precisament un hangar enorme que, a més, tindrà les portes obertes amb molt bona ventilació, considerem que amb això complim totes les normes de seguretat i que podem oferir aquest tipus de servei al públic sense posar en risc a ningú.
Una activitat que es mantindrà juntament amb l'escola de vol, ja que les classes encara es poden fer perquè estan considerades formació reglada. Ara bé, la Fundació ha notat una davallada en el nombre de persones interessades a formar-se com a pilots. Ventura considera que la impossibilitat de viatjar ha fet decaure l'interès, però espera que tot plegat sigui temporal. L'activitat aeronàutica encara està permesa a nivell recreatiu. Els pilots poden volar normalment entre setmana i els caps de setmana ho poden fer els que viuen a Sabadell. Curiosament, sí que poden sortir del municipi amb les seves avionetes, tot i que no se'ls permet aterrar en cap altre aeroport. Com en el cas dels cotxes, s'ha de portar mascareta si es comparteix una aeronau amb persones no convivents.
Notícies migdia.
El Consorci de Residus del Vallès augmentarà el seu pressupost pel 2021, encara que es tracta d'una pujada modesta només del 6%. Això implicarà que els comptes per l'any vinent siguin de més de 25 milions d'euros. Segons ha explicat l'organisme, un 95% d'aquesta suma es destinarà només al tractament i gestió dels residus de la comarca.
El president del Consell dels Residus, l'alcalde de Matadepera, Nil López, assegura que són uns comptes per lluitar en 3 eixos contra l'emergència climàtica, donar suport a la crisi sanitària i també als ajuntaments. Malgrat això, la comarca registra xifres molt distants en la recollida selectiva, com per exemple en municipis com Matadepera o Vacarisses, que tenen ràtios altes amb el sistema porta a porta, però a la cua hi ha localitats com Sabadell o Sant Quirze del Vallès. Per això, el president del Consorci aposta que les capitals vallesanes implantin estratègies diferents.
En el cas de Sabadell o de Terrassa, hi ha petits barris que podria ser factible fer una prova pilot de porta a porta, i per lo que és la resta de la ciutat, per la part de nuclis més densos, més habitats, doncs estem pensant també en les propostes de contenidors de recollida amb xip, amb la qual tens una traçabilitat i un control individual del que diposita cada persona aquest contenidor, podent fins i tot diferenciar què es recull.
Els números també inclouen dues inversions importants, una inversió d'un milió d'euros per ampliar la capacitat de la planta terrassenca de biometanització de Can Barba i oferir el CTR per als residus de rebuig d'altres comarques. A més, també s'invertirà una partida per ampliar els contenidors d'oli usat als municipis del Consorci.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
10 minuts per arribar al punt de les dues. La Joventut de la Faràndula i el Teatre Sant Vicenç representaran els Pastorets aquest Nadal si el Procicat permet l'obertura dels teatres abans del 10 de desembre. Aquest és el termini amb el qual treballen les dues entitats sabadellenques, segons han anunciat avui al programa El Cafè de la Ràdio. L'objectiu és no deixar la ciutat sense el tradicional muntatge de folk i torres malgrat la pandèmia.
Tot i això, el termini d'obertura dels teatres no és l'únic escull que han d'afrontar les dues entitats. Les restriccions actuals afecten també els assajos i el nombre d'actors que podran pujar a l'escenari, un màxim de 20. El president del Teatre Sant Vicenç, Jordi Cascales, ha explicat quina fórmula han buscat per fer-los possible.
L'únic que passa és que la gent que surt a Pastorets hauran de treballar el doble i alguns el triple. No variarem pràcticament res del text. L'obra serà íntegra, com hem fet cada any. Potser que a últim moment es retoqui alguna coseta perquè no hi hem arribat, però els Pastorets seran els mateixos. L'únic que la gent que estarà a dalt de l'escenari, excepte Lluquet, Rovelló, Satanàs i Lucifer, que aquests dos poden canviar, però la gent farà diversos papers.
En el cas de la Joventut de la Faràndula, es limitaran el nombre de persones que apareixien en les escenes més espectaculars. El que sí han fet és buscar un equip preparat per tirar endavant l'obra en el context actual. Ho ha apuntat el seu president, Salva Peig.
No anem a dirigir els Pastorets, anem a fer el que podem. Per tant, és agafar la gent que els feia l'any passat o gent que es vegi amb cor de fer un personatge que hagi fet alguna vegada amb dos, tres assajos, perquè no podrem assajar. És a dir, farem uns Pastorets sense assajar-los, sortint com Déu vulgui, com sortint, perquè, clar, l'estructura el tenim tancat, no ens podem trobar les nits, no ens podem reunir, no podem sortir més tard de les 10, per tant, no podem assajar. I el dia 5-10 de desembre, quan ens donin el tret de sortida, haurem de fer maratons d'assajos per poder aportar-los a l'escenari.
Peig es mostra pessimista i assegura que dona la temporada per perduda. En canvi, des del Sant Vicenç, com que ja van poder estrenar obres a l'octubre, són més optimistes. En tot cas, les dues entitats han confirmat que estan a disposició de l'Ajuntament per participar en les activitats de Nadal, que es presentaran demà a les 12 del migdia en roda de premsa.
I l'agrupació de passebristes de Sabadell també s'ha hagut de reinventar per la pandèmia. L'exposició que cada any s'instal·la a l'Acadèmia Catòlica no es realitzarà, però això no vol dir que els pessebres no estiguin presents a la ciutat aquest Nadal. L'entitat cedirà 35 diorames perquè botigues de tot Sabadell els exposin durant el Nadal.
L'agrupació de passebristes, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell i les associacions de comerciants, posa en marxa aquesta iniciativa per mantenir l'esperit nadalenc, tot i el context pandèmic. El president de l'entitat, Francesc Bartolomé, ha comentat en una entrevista al Cafè que, a diferència d'altres anys, els pessebres que es podran veure als comerços seran força tradicionals.
Tractant-se de que la ubicació final serà a establiments comercials, hem intentat que la temàtica sigui la típica d'un naixement, un pas de reis, diguem-ne temàtica que sigui pel gran públic conegudes, ¿vale? Perquè també siguin, que el públic les pugui conèixer i sobretot que el botiguer li pugui servir per decorar el que és el seu establiment.
Amb la proposta, l'agrupació s'ha marcat un triple objectiu. Primer, que la feina dels creadors de pessebres es vegi encara que no hi hagi exposició. Segon, que sigui un reclam perquè més gent entri a les botigues locals. I tercer, recollir fons per la plataforma Jo em Corono, que lluita contra la Covid.
Ens vam posar en contacte amb la gent de Jo em Corono, que com tots sabeu bé, doncs està dedicada a lo que és la investigació i a la recerca de vacunes i de cures pel Covid-19. I bé, aquest serà el padrí d'aquest any. Llavors, cada establiment el que tindrà serà una petita guardiola perquè tothom que visiti el pessebre, i òbviament visiti la botiga, pugui fer la seva aportació, que anirà íntegrament per la gent de Joan Coron.
Els sabadellencs interessats a descobrir els 35 diorames cedits per l'agrupació de pessebristes podran descarregar-se una aplicació que també podran consultar a través del web, on a través de Google Maps podran assabentar-se d'on estan ubicats els pessebres. A més, s'inclourà una petita ressenya feta pel creador amb informació sobre els diorames i les figures.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
D'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. El jutge dels atemptats del 17 d'agost descarta investigar si l'imam de Ripoll està viu, tal com insinua la defensa d'una de les víctimes.
El president del tribunal ha tornat a descartar tots els escrits presentats per les parts afectades. Jaume Alonso Cuevillas, l'advocat d'una de les víctimes, demana revisar la prova d'ADN de l'imam de Ripoll perquè considera que és poc fiable. El jutge, però, ha advertit que les peticions que no figurin als escrits d'acusació no es tindran en compte i aniran directes a les escombraries, literalment. En la segona sessió del judici pels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, els Mossos d'Esquadra també van desmuntar les declaracions dels dos acusats que negaven tenir cap relació amb la cèl·lula jihadista. Els agents van assegurar que tots dos van participar activament en la preparació dels atacs i només un dels tres nois hi hauria col·laborat.
Ciutadans adverteix al govern espanyol que haurà d'escollir entre Ciutadans o Bildu i Esquerra en el segon dia de debat al Congrés per les esmenes a la totalitat dels pressupostos.
Inés Arrimadas ha recuperat el pacte entre Esquerra i el govern espanyol per evitar que el castellà sigui la llengua vehicular a les escoles i ha advertit que haurà d'escollir entre els grups que etiqueta de separatistes, Esquerra i Bildu, o la via pacífica de Ciutadans, ha dit literalment la presidenta de la formació taronja. Per la seva banda, el Partit Popular i Vox han estès les seves crítiques del govern de coalició a tota la gestió de l'executiu.
Doncs ja s'ha donat llum verd a tramitar els pressupostos de l'Estat, en aquest cas amb el suport de Bildu, Esquerra i Ciutadans. Recte final del Notícies Migdia, els pets tocaran a Sabadell les cançons que hi hagi escrites a les butlletes que el públic els entregarà durant el concert.
La contraportada.
Ben de pressa, dinat, s'ha tornat a afaitar i es posa la jaqueta.
El 19 de desembre arribarà a la ciutat aquest espectacle íntim i interactiu. Es tracta d'una sessió protagonitzada pel seu cantant, Lluís Gavaldà, i a la guitarra i acompanyat del pianista habitual de la formació, Joan Pau Chaves. Tots dos faran plegats un concert a la carta on el públic serà gairebé a tocar.
A partir de 8:15 del vespre, a l'Auditori 1 de l'Espai Cultura Fundació 1859, es farà una audició única i irrepetible pensada per a poc més d'un centenar d'assistents. Pere Orpí, responsable d'Ullo Promotors, explica que ha contractat 4 funcions a Catalunya.
La singularitat és que fem 4 espectacles. I aquest espectacle, com que Lluís Gavaldà viu a Londres, en fem 4 a Catalunya. L'hem contractat per fer una mini gira. Anem a Sant Joan de les Abadesses, anem a Vilafranca, anem a Sentmenat i a Sabadell. Llavors així ell ve de Londres i pot fer els 4 concerts consecutius, en dies diferents, naturalment.
La sala haurà d'estar al 50% i és previst que encara hi hagi el toc de queda. Orpí ja està programant concerts per l'any que ve, contractant des de la prudència i amb fórmules imaginatives a l'hora de fer números i negociar caixets, com ara fer 2 passis al mateix dia.
Amb aquesta proposta cultural posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara, tota la informació esportiva amb aquesta entrevista a Iker Undabarrena. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.